Cinema per a micros, amb Javi Soler, Manu Barroso i Benjamí Miguel.
Benvinguts a una nova edició de Cinema per a micros, ja ho sabeu, l'espai de cinema de la nova Ràdio de Reus, una coproducció de Butaca Reservada i Producciones Lucky Look.
I com cada setmana estem aquí el Xavi Soler.
Bon dia, bona tarda, bona nit.
Amb Benjamí Miguel.
Hola, macus!
I el Manu Barroso, que us parla. I, evidentment, no podem deixar passar de parlar de la nostra estimadíssima Neus Ceballos i les seves veus aterciopelades.
És possible que ens esteu escoltant avui dimecres a les 8 del vespre o possiblement ens esteu escoltant en redifusió el dissabte a les 13 hores, però també... Perdó, ens podeu estar escoltant el podcast a l'Spotify o a iVoox. Recordeu que tenim el nostre Instagram per vosaltres perquè ens poseu les vostres crítiques, els vostres comentaris, els vostres acudits i les vostres impressions, sempre que no siguin de hater. Cinema per a micros, amb aquest nom, així tot junt, Cinema per a micros.
I recordeu que al 699-36-2806 ens podeu deixar les vostres crítiques en 30 segons de l'última pel·lícula que heu vist.
I avui podríem dir que comencem la temporada de premis, perquè parlem d'una pel·lícula que en parlarem, crec que la sentirem molt, al llarg dels propers mesos.
Vas a ser el fiscal del juicio más importante de la historia argentina.
Estando yo en mi casa, fui secuestrada. Me tuvieron encerrada meses.
La responsabilidad jerárquica es de las juntas.
¿Cómo demostramos que ellos sabían?
Esta es nuestra oportunidad.
Cuídate, Julio.
Cuídate.
¿Vas a meter preso a Videla?
A todos los responsables.
Mira qui parla.
Mare meva, quin peliculón.
Sí, sí, sí. Jo crec que... Bé, ja com has dit això de la temporada de premis, és la que envia Argentina a millor pel·lícula de parlant no anglesa als Oscars, que segur que estarà a la terna final, jo crec, perquè, bueno, no sé com seran les altres, però té molt bona pinta. Però, déu-n'hi-do, que això pot rascar. Jo fins i tot, fixa't el que et dic, m'arriscaria a dir que potser Darín podria fins i tot per primer cop està nominat a millor actor als Oscars.
Una aposta molt potent, eh?
Sí, sí.
Sí, a mi em sembla molt arriscat dir-ho, és probable, però a mi, jo haig de dir personalment, mira, ja començo a parlar malament, que el Ricardo Darín no el veig fora d'un registre que l'he vist mil vegades, que el fa molt bé, molt bé. A mi Ricardo Darín és d'aquests actors que sembla, un cop parlant amb una persona argentina em deia: no, Ricardo Darín hace todas las películas, las que tú ves y las que no ves, las malas también las hace él, lo que pasa es que no llegan aquí, pero también las hace él, como si Ricardo Darín estuviera hasta en la sopa. I a mi em sembla que és d'aquests actors que d'una forma natural té una organicitat, una forma orgànica d'actuar que fa que tot entri molt bé i tot enquadri molt bé, però tampoc li veig un registre molt diferent de moltes altres pel·lícules que li he vist amb ell, no? M'ha agradat? Sí, m'ha agradat, però no, res especial.
A tot això,
no, opinió personal, eh?
No sé si han dit que estan parlant d'Argentina en 1985.
Ah, era important. Sí,
era important aquesta informació, eh?
I parlàvem de les seves opcions a l'Oscar. De moment s'ha de dir que ja va ser presentada a Venècia, va guanyar el premi Fip Freschi i a Sant Sebastià el premi del públic.
Un premi molt fresqui.
És a dir, que la cursa l'ha començat bé, eh?
I que sabeu que la podeu trobar als cinemes, però també ja també a la plataforma de la N majúscula.
Sí.
No. Ai, no, perdó.
No,
a Prime.
A la majúscula.
Amazon Prime. Amazon Prime.
És cert.
Bé, doncs ens trobem amb una pel·lícula que és un biopic. Hola, sóc la Ramoneta. Definició del terme biopic. El terme pel·lícula biogràfica o biopic, que això ve de l'anglès de dos termes, biographical i motion picture, s'aplica a un gènere cinematogràfic que es caracteritza per la dramatització cinematogràfica de la biografia d'una persona o grup de persones reals. És un subgènere del cinema històric o d'època.
i es diferencia d'altres gèneres confluents com les pel·lícules basades en una història real. Per exemple, d'una pel·lícula d'època la podria fer La Concha y Trompa, que és molt vella.
Senyora, que li hago un remaque.
Moltes gràcies, Ramoneta, moltes gràcies, Conchi, per recordar-nos aquest concepte de la setmana passada, remake, remake.
Ja quedarà com un dels...
Sí, sí, serà... Crearà història, això. Mm, hit.
Això, hit, que no em sortia la paraula. Un dels hits de Xenau para Micros, remake.
Bé, doncs sí, un biopic, no? Ens parla d'una època de la història d'Argentina, molt important, i ens la narra des del punt de vista d'un personatge, no? Un fiscal.
La història comença a la pel·lícula el 1984, que és quan es posa en marxa el judici, que és el judici real que se li va fer als comandaments militars de la dictadura argentina del general, que no sé si era general, Videla. Uh-huh. Se va mirar de fer un judici militar que no va anar enlloc, i al final es va fer un judici
civil,
gràcies, uh-huh, que li van encarregar el fiscal que estava en aquell moment, que era Julio Strassera, i que va intentar reunir un equip de gent amb la que havia treballat, i li va ser molt complicat, i llavors li deixen allà un fiscal jove, i al voltant d'aquest noi comença a fer un equip de gent molt jove, i que potser no està tan marcada per tot el que ha passat, i per això d'alguna manera van més nets al judici, i això li ajuda molt al...
I frescos, no? Van com amb idees noves i amb una nova forma d'entendre la justícia, també, no?
Que ell ajuda també a tenir una altra visió, sí, sí, de les coses.
I s'ha de reconèixer que la seqüència d'entrevistes és brillant.
Brutal.
És brillant, és brillant. Brutal.
Hay varias seqüències inoblidables. La de les entrevistes, els moments que té amb la seva secretària, mirant de fugir aquest personatge, com es deia aquest personatge aquest que...
La Susana.
Sí, Susana, sí, però el personatge del que està fugint...
El Russo.
Perquè sap el marrón que li ve a sobre.
Exacte. Perquè és un cap de la policia, crec que és, sí, no? Però després hi ha moments del judici, sobretot els testimonis de les persones que van patir els maltractaments o que li van desaparèixer familiars, i que són desgarradors.
I quina direcció d'artistes, eh? Perquè és que del primer a l'últim estan meravellosos. Fins i tot hi ha un personatge que és el fill d'ell, que és jovenet, que parla molt ràpid, i entre que és en argentí i parla ràpid, de vegades, ai, què ha dit? Però està a casa, surt el nen.
Sí, sí,
està...
Sí.
Jo, arreu que dieu dels actors, m'agradaria destacar els tres secundaris que hi ha al voltant de Darín, de Julio Strassera, que són la seva dona. Els que són brillants, el mentor
de Manila,
aquell gran, no, de Manila no, d'Argentina, no.
Ah, vale.
I també l'amic que té el teatre que l'ajuda a preparar-se, sí. Aquests tres secundaris, sí, els trobo realment excel·lents,
sí, sí, sí. Molt bon, sí, 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 la veritat és que tot l'elenc està brillant.
I també,
sí,
la primera trobada entre els dos, entre Darín i Peter Lanzani, com el va buscant amb el cognom, a veure quin aguante té, quina paciència té, fins que, sí, al final quan dius, vale, ara sí.
Sí, sí, molt interessant. Uh-huh. Un gran guió, una gran posada en escena, un molt bonic muntatge, molt interessant, molt bona direcció de fotografia, molt bona direcció artística. Em sembla que és una pel·lícula rodona. Jo no sé si lluitant amb altres pel·lícules de cara als Goya podrà passar o no podrà passar, però són d'aquelles pel·lícules que penses, no sé la resta, però aquesta s'ho mereix.
Jo el Goya li veig molt clar, falta veure les seves rivals, però el Goya, la millor pel·lícula llatinoamericana, crec, mm-hmm, que està, sí, molt, molt gol a gavalla. Molt, sí, difícil seria que no el guanyés.
Sí, sí, sí.
Així com també a la propera edició dels Premis Platino, que ja queda molt lluny del cinema iberoamericà, també crec que serà una de les triomfadores.
Clar, perquè com és una producció argentina, no pot entrar a d'altres premis que no siguin això, o què?
Teòricament no, però
sí,
no,
si
sé, no sé quina part de coproducció hi ha, però jo diria que només pot entrar al Goya la millor pel·lícula iberoamericana, crec.
Vaja, i una altra cosa que volia destacar de la pel·lícula, que al final, bueno, això és molt típic dels biopics, no? Que després veus fotos dels personatges originals, no? Al final, durant el repartiment... Mm-hmm. Hòstia, com s'ho han currat.
Sí, sí, la caracterització. És brutal.
Total.
De fet, hi ha imatges d'arxiu que són del judici.
Sí, sí.
I, tot i que moltes són d'esquena, però dius...
No, no, reconeixes els personatges, vamos.
Clavadíssim, clavadíssim. I
és que en el moment en què surten les imatges televisives que s'emeten, vaig tenir els meus dubtes si les imatges televisives eren reals o de la pel·lícula.
És que de vegades, a més, ho fan amb el granulat aquest antic, les de la pel·lícula en si, i per això aquesta barreja no saps ben bé què és d'ara i què és d'abans.
Està molt bé, molt bé, molt bé. Bueno, ja heu vist que ens ha encantat, que és una pel·lícula que, si no aneu al cinema, us heu de seure al sofà, connectar Prime.
No sé si perdó, abans de tancar el tema, aquest director, que d'altres coses havia fet, perquè seria un director a seguir.
Em sona el nom, Santiago Mitre, que no l'havíem anomenat, però no em ve ara mateix cap pel·lícula seva anterior.
Que hagi fet alguna altra... amb un altre director...
Amb el Ricardo Darín, perquè com les fa totes, doncs segur, no? Que coincideix.
Si n'ha fet alguna argentina, és molt probable que hagi treballat ja anteriorment amb Ricardo Darín.
Sí. La cordillera.
Ostres, aquella... Hòstia, també amb el Ricardo Darín.
D'això per la finestra,
exacte,
oi?
Exacte, sí. Brutal, boníssima. Aquella pel·lícula, boníssima.
Era una cumbre de presidents latinoamericans...
Sí.
Que bueno, s'està definint tot la geopolítica del moment, uh-huh. I que surt... Quin actor americà surt també a fer un paper?
Sí, un cameo, sí.
Sí.
Ara me'n recordo.
Christian Slater.
És veritat, Christian Slater.
Sí, que fa l'ambaixador o enviat nord-americà.
Sí,
o...
Uh-huh.
Sí, però com és en una cordillera, que està anant en comptes d'ambaixador, és empuixador.
Que surt l'Helena Naya, també. Sí. Aquella pel·lícula em va encantar.
Que l'Helena Naya, si no recordo malament, és la cap de gabinet o cap de premsa del president Darín, no?
Sí.
Uh-huh. Abans de tancar el tema...
Darín.
Què?
El president Darín. Jo què creus que l'acabaran fent president, aquest home?
Abans d'acabar el tema, repeteixo, perquè m'has tallat com si no hagués parlat per tercera vegada, diré que estic molt ofès perquè cada vegada que vaig d'acudir l'esteu obviant. Ja podeu continuar.
Si t'hi fixes, els que són bons no els obvien.
Ah, és veritat.
El talp.
Aquí no pot faltar a la seva cita setmanal. Tenim a la nostra estimadíssima Isabel.
Ei, estimats oients de Cinema per a Micres, sóc l'Isabel. Acabo de veure Argentina 1985 i encara estic emocionada per tot el que he vist i sentit. Quin peliculón! Crec que tothom i a tot arreu l'hauria de veure. És història. Bravo, bravissimo per Ricardo Darín en estat de gràcia i espectacular al seu costat Peter Lanzani. Quina manera de transmetre! És indescriptible. Vull destacar el paper de la dona de Julio, Sílvia, meravellosa, i el del fill petit, que m'ha encantat el toc fresc que dona la pel·lícula. Us animo molt a veure-la. No us en penedireu. Fins a la propera, amics. Apa, adeu.
Com sempre, Isabel, fent un resum del que hem dit. Amb una capacitat espectacular. El proper programa directament posem la seva crítica i continuem. Ja,
perquè... De veritat que no quedem amb ella per dir-li que parlarem, perquè ni nosaltres ho sabem de vegades.
És el que t'anava a dir, és que sembla que ens hagi escoltat i hagi fet el resum. I no, ella havia deixat pel seu compte després de veure-la i no havíem parlat en absolut.
Per quan un programa amb ella que la convidem al plató?
Quan vulgui venir, està més que convidada.
Ja saps que quan vulguis i puguis...
Isabel, només has de pronunciar-te a través de les xarxes o directament perquè de tant en tant ens veiem, així que ens ho dius i et vens a fer un programa amb nosaltres.
Escollits per a la glòria.
Els nostres premis que donarem als micros, recordeu que a través d'Instagram podeu donar els vostres micros amb les categories habituals dels Òscar o dels Goya, o un cromi, els cromis que són doncs, els premis dolents, no? els terribles, les coses més horribles.
Que per fer una analogia amb el que has dit tu serien els Razzies i els Yago, no?
Ah, o sí. Què són els Yago?
Els Goya, però...
Existeixen els Yago? Sí. Ah, no ho sabia. Mira, ara doncs ho miraré. Ara vull ser fan de los Yago. Molt bé, doncs nosaltres tenim també uns premis aquí per donar. A veure, comencem amb el Manu.
Doncs jo... Ho tinc complicat perquè li volia donar un premi així com conjunt a tots els secundaris, però al final crec que escolliré un. I és el Norman Briski, que és el que fa del mentor de Ricardo Darín, que crec que els moments que surt, fins i tot l'últim moment el que surt també, és memorable.
Micro al millor actor secundari?
Micro al millor actor secundari.
Jo, davant de tot el que hem dit... i com hem coincidit aquí és una pel·lícula rodona, em era molt difícil quedar-me en una categoria sol, per tant dono el micro a la millor pel·lícula.
Molt bé, jo he decidit, estava per aquí jo també, però he pensat que ja el donaries tu, llavors he buscat una cosa alternativa i he decidit donar un micro exequo d'aquests a Ricardo Darín i a Peter Lanzani com els millors actors protagonistes. Em sembla que fan, més fan un duo molt bo.
I una química excel·lent. Entre
brutal, sí, brutal.
Tres anuncis als afores.
I aquí és quan donem els nostres, dins d'aquesta secció, donem els nostres títols alternatius.
Puta.
Oh. Vale, això després ho tallem, vale?
Comença, Xavi.
Jo he buscat un títol pel que em va suposar veure el veredicte final i això m'ha portat a un títol que es va fer servir en dos pel·lis, en dos clàssics, un al 39 amb Bette Davis i un al 1957 amb Richard Burton, i el títol és Amarga Victòria.
Ah, molt interessant. Jo he arribat a una conclusió, però hem de fer un exercici abans. L'equip de Ricardo Darín, de la pel·lícula, són 9. Més ell, són 10. Si juntem a la Susana, que és la conserge, la secretària d'ell, i al Russo, que és l'instigador, fan 12. Això m'ha portat, òbviament, a 12 homes sin piedad.
Oh, molt bé, molt bé. Molt bé. Que, per cert, és un dels meus clàssics preferits.
És meravellós. No sé si has vist la versió de Estudio 1.
Estudio 1 amb José María Rodero.
Brillant, brutal. Sí, brillant. Sí.
Jo, en el meu cas, també he anat per una cosa que he comentat abans, de fet, no? Que el personatge, el Julio Strasera, que fa Darín, li abandona tothom, no hi ha ningú... Perdó, faig un incís. Hi ha un moment en què està fent un repàs de qui li podrà ajudar i comença a fer un repàs i tot són fachos, com diuen. Facho, recontrafacho.
Superfacho.
Facho. I al final, doncs, es veu d'alguna manera que està sol i per això he escollit Solo ante el peligro.
I arrel d'aquest comentari que feies m'ha vingut ara una seqüència que amb una de les seves ajudants li demanen com era la veu d'una de les amenaces i diu, així com ho faig, diu, això què significa? Diu, com la suya. El que està preguntant.
Sí. Boníssim aquest moment, sí.
Que és l'advocat defensor dels militars.
Exacte.
Perill imminent.
I què haurà passat amb el Josep Maria avui? Que, Manu, Xavi, que ens l'haurà liat, es diu liat? Ens l'haurà embolicat? Ens l'haurà embolicat?
Això segur, el problema és a on.
A on, sí. Bé, nosaltres vam decidir, vés-te'n a la... al consulat argentí, més que res per demanar informació històrica, per veure fins a quin punt aquesta història és verídica, és creïble, és realista, o fins a quin punt té molta ficció. I el vam enviar allà, al consulat argentí. A veure, Josep Maria. Hola, Josep Maria, qui ets?
Hola, bona tarda.
Hola, bona tarda, benvingut al programa.
Què tal?
Bé, doncs esperem que hagis pogut fer la teva tasca.
Sí.
Explica'ns.
I tant, com sempre.
Sí, com sempre, evidentment. Sí.
Com ha anat pel consulat d'Argentina?
Aviam. Bé del tot, no. Vull dir, si jo vaig anar... Vale, és que no estic allà. Vaig anar i li vaig comentar, no, si em podíem parlar una mica... vaig dir una mica d'això de que va passar aquella època i clar, ja em van soltar una parrafada que a mi és superràpid, no entenia res i deia, no, si tu me dius no, després que he agafat un tren de tornada a Reus i em va posar el cap com un bombo i no em va assabentar de res. Dic, mira, me'n torno cap a Reus, si me'n recordo alguna cosa que hagués entès d'això ja feia i tal, i al final no. Llavors, què passa?
No, continua.
No, evidentment, jo no podia deixar la tasca sense res, perquè jo sabia que sóc un gran professional,
sí.
No com d'altres, i llavors vaig pensar, aquí a Reus, on pot haver-hi algú que sàpiga de cops d'estats? I llavors he anat a la caserna de la Guàrdia Civil.
I
estic aquí a punt de preguntar a veure si algú em pot bé què pensen ells del que són els cops d'estat.
Jo et recomanaria que tinguis molt de tacte i molt de cura, quan preguntis.
O sigui, sí, que els toqui cuidado. I que parli de cures.
No, no, això precisament no.
Perquè si ara tocar i cures no és una cosa que es pugui fer, eh?
És a dir, a veure, Josep Maria, hem entès que encara no has fet el reportatge, aquest cas, a la Guàrdia Civil, no?
Estic a la porta de la caserna de la Guàrdia Civil, aquí a Reus.
Molt bé, prepara't, a veure si pots agafar algun testimoni i ara connectem amb tu, d'acord?
Perfecte, aquí ja estic preparat, perquè pugui passar.
Vinga, crac, fins ara.
Fins ara, eh?
Bé, no, no sé, és que ja què li diem? Què li diem?
Podem fer una col·lecta per si hem de
treure de la presó.
Jo apostaria que si tornem a connectar amb ell no estarà al carrer.
No, jo m'imagino que no estarà al carrer. Bé, i com solucionem això? Sort que nosaltres anem normalment preparats. Xavi, tu tenies alguna cosa, no? Ja has preparat alguna cosa avui?
Sí, tenint en compte que el Josep Maria... Ara em sap greu el que vaig a dir, eh? Però acostuma a fallar.
Home,
és una, no, és realitat, és veritat.
Home, sí.
Sí, home, sí, clar.
Havia pensat que si pel que sigui no aconseguia l'objectiu al que l'havíem enviat, i aprofitant que aquest 2022 se celebra el 50è aniversari de l'estrena del Padrino, podríem recordar una miqueta una de les mítiques sagues cinematogràfiques de la història.
Ah, ostres, molt bona idea.
Molt bé, molt bé, molt bé.
¿Sabe quién es mi padre? Van a venir a matarlo.
¿No querías mezclarte en nuestros asuntos?
Nunca creí que pudiera ser como tu padre.
Nunca pensé que fueras tú.
Fredo, eres mi hermano mayor y te quiero bien, pero nunca te pongas del lado de alguien que vaya contra la familia. Nunca.
¿Michael Francis Ritchie, renuncias a Satanás?
Sí, renuncio.
El Padrino.
El Padrino, quina saga, quina saga.
Quina música, quins... Sí, sí. Hi ha músiques que
transporten,
I que marquen, que marquen.
I aquesta és una d'elles.
Sí. Doncs vinga, comencem. Explica'ns coses, Xavi, que tu has currat molt.
El Padrino, recordem, l'acció se situa a l'Amèrica dels anys 40 i està protagonitzada per les cinc famílies que dominen la màfia de Nova York. Concretament, ens centrem en els Corleone, liderada per Vito Corleone, Marlon Brando, que té quatre fills: Connie, interpretada per Talia Shire; Sonny, James Caan; Fredo, John Casale; i Michael, Al Pacino, als que s'ha de sumar el consigliere de la família, interpretat per Robert Duvall.
No, és que jo recordo aquesta saga, la coneixia, evidentment la coneixia, però no l'havia vist. I tu, Manu, tu no puedes ser mi pareja si no has visto El Padrino. Bàsicament va ser una mica això. I de les primeres coses que vam fer junts, a part d'altres coses que no explicaré ara, era El Padrino, veure El Padrino.
Ara parlem de cine només, eh?
Sí, perdó. No sé per què, és que a vegades no tengo filtro. La trilogia del Padrino. I jo haig de dir que m'ha encantat, evidentment, però a més... No estic d'acord amb aquesta corrent que diu que la tercera part és dolenta.
Ah,
jo no estic d'acord. No, a mi em va encantar.
I he de dir que la saga completa em va agradar molt, però quan es diu lo de corrent, em pensava que anaves per aquí, no. Sí que la considero brillant, però trobo desmesurat dir que El Padrino és la millor pel·lícula de la història del cine, com en la majoria de fòrums i llistes oficials.
Ja, però és que quan aquestes llistes surten, encara no s'ha fet Blàcula, el Conde Mor, de Chiquito de la Calzada. Llavors, clar, és normal que a partir d'aquest moment les coses canvien.
Bé, però i de fet hi ha un altre corrent que diu que la millor és la segona.
Sí.
Hi ha molta gent que diu que de fet, deixant una miqueta de banda la tercera, que es va fer, ja després parlarem molts anys després, que és la segona realment que està molt millor que la primera. No sé, a mi m'agraden molt totes tres. La tercera ja es veu que hi ha un altre tarannà, també és veritat que ja veurem què succeeix més tard, però a mi en conjunt me sembla una saga genial. No sé si la millor pel·lícula del... o qualsevol de les dues primeres seria una de les millors, però potser de les cinc primeres podria estar.
La va dirigir Francis Ford Coppola, que traslladava a la pantalla la novel·la de Mario Puzo. De fet, van ser ells dos qui van escriure el guió. I com a anècdota dic que Paramount, l'estudi que produïa la pel·lícula, tenia Francis Ford Coppola en la seva llista de directors com el número 13. És a dir que no sabia què va passar amb els 12 anteriors, però finalment va acabar sent Francis Ford Coppola.
Potser si va caure el 3 i llavors va quedar el primer.
no.
Mira, veus? No ho havia plantejat així.
No sé si a partir d'aquí ja va deixar de tenir-li mania aquest número, sí. Perquè aquí li va portar molta sort. I també és el que ell també va una cosa que va ajudar a que agafés el projecte, perquè en principi aquest món de l'AMPA no li agradava, és que tenia deutes, una cosa que després arrossega durant tota la seva trajectòria.
Francis Ford Coppola, parleu.
Sí.
Bueno, però després, quan arribem al final, faré un apunt sobre aquest tema. Seguim, però.
A mi Francis Ford Coppola sempre m'ha semblat un mag del muntatge clàssic, del muntatge sense efectes especials fets digitalment, no? De jugar amb les càmeres, de com col·loca les càmeres i com munta, i en aquestes pel·lícules és per mi és un exemple, no? A mi el muntatge de la pel·lícula em sembla brutal, de les tres. Meravellós, meravellós, meravellós.
I parlàvem del seu director, parlem del seu protagonista, Vito Corleone, que està inspirat en dos caps de la màfia reals, Vito Genovese i Joseph Profaci. I si l'estudi no volia a Francis Ford Coppola, tampoc volia Marlon Brando, perquè considerava que no funcionava taquilla. L'estudi apostava per Laurence Olivier. Francis Ford Coppola va defensar Marlon Brando i l'estudi li va demanar fer una prova de càmera, fet que l'actor no havia fet mai, i es va presentar pues, amb el que després veuríem, amb el cotó fluix a la boca i donant-li aquest to al personatge, i arrel d'aquí ja va ser Vito Corleone per sempre.
És curiós que comentis això ara, que fins aquell moment en Marlon Brando no havia fet cap prova de càmera, però sí que era conegut, però...
Sí, és un contrasentit, no?
Sí, però igualment no confiaven en ell perquè potser no portaria, no, diners. És estrany que sent conegut no hagués fet cap prova de càmera, ni que sigui al començament, no sé com seria aquesta història. Però ja, potser algun dia fem un monogràfic del Marlon Brando.
I si el director no era l'inicialment escollit, el protagonista tampoc, l'altre protagonista, el seu fill Michael... Primer es va parlar amb Robert Redford, Warren Beatty, Jack Nicholson, i tots tres van refusar el projecte, i va ser com va arribar finalment al Pacino.
Doncs quina sort per ell, no?, que els altres el refusessin, perquè és un...
I per nosaltres.
I per nosaltres.
Quin personatge, també.
Jo, de fet, no m'imagino cap dels tres, ni Robert Redford, ni Warren Beatty, ni Jack Nicholson.
Perquè ho tenim gravat, aquí, al cas.
Però vull dir, per la diferència d'edat, per interpretar el fill de Marlon Brando, no un quadre cap dels tres.
Clar.
No ho sé, eh? Perquè llavors el Pacino realment era molt jove, llavors, i sí que em quadra més amb el...
Físicament, també, quadra més. Sí,
però
sí.
Bueno, són tres màquines, igualment.
Sí, són tres grans actors. Sí,
davant de la càmera i del cel·luloide, i segurament ho hauríem bordat. Bueno, a mi m'encantaria poder veure el Jack Nicholson fent això.
Alguna cosa que sí curiosa de la pel·lícula, perdona, és que es van fer servir durant els 77 dies de rodatge 150.000 metres de rotllo, que van acabar sent 90 hores de metratge, de les que finalment es van quedar amb 2 hores i 55 minuts, déu-n'hi-do també, 3 hores.
I també s'ha de dir que, tot i tractar-se del tema que tracta la pel·lícula, en cap moment es pronuncien les paraules màfia o mot vinculades al crim organitzat, ja que un cap de la màfia real, Joe Colombo, va amenaçar el rodatge.
Mare de Déu. I després està aquesta història ja coneguda per tothom, de les taronges i del color taronja, no? Uh-huh. Que quan a les pel·lícules... És a les 3? A les 3 de...
Sí, després se seguiria. Va començar aquí, sí. Després se seguiria.
Cada vegada que apareix una taronja o el color taronja, això parla d'una mort imminent. Algú morirà d'un moment a un altre. És una curiositat interessant, no? Estas coses de los directores.
I quan als premis, doncs, la pel·lícula va ser nominada a 11 Oscars i se'n van portar 3. Millor pel·lícula, millor actor protagonista per Marlon Brando i jo adaptat. Però també els altres tres, Al Pacino, James Caan i Robert Duvall, van ser també nominats.
I això era l'any 72, i el seu èxit portaria inevitablement a una segona part que rodava 2 anys després.
L'acció, sí, transcorre en dues èpoques diferents. Perdó, és que m'estava mirant els companys perquè parlés jo i estava mirant-ho a la paret. D'una banda, la continuació de l'original, amb Michael consolidat com el nou cap de la família Corleone, i paral·lelament hi ha un flashback en què es narra l'arribada de Vito Corleone als Estats Units des de la seva Sicília natal i com es va convertir en el respectat i temut cap de la màfia que coneixíem a la primera pel·lícula. Aquest desdoblament va donar temps... Corregeix-me si m'equivoco, va donar pas amb el temps amb un nou muntatge cronològic, en el qual de les tres pel·lícules es posava tot en ordre per veure-ho en ordre cronològic. El director torna a ser en Francis Ford Coppola, Manu, què ens pots dir del Francis Ford Coppola en aquest cas?
Doncs que va patir molt durant el rodatge. És que clar, amb tot aquest elenc, Déu-n'hi-do, suposo que els egos i tot això seria complicat. I en principi va refusar dirigir la pel·lícula, tot i que la va escriure igualment amb el Mario Puzo, i va proposar que la fes l'Scorsese. Però l'estiu no s'acaba de rafiar en aquell moment d'Scorsese.
L'estudi, no? Dius?
L'estudi.
I què he dit?
L'estiu.
No. L'estudi, a l'estiu, quan ho van estudiar, van decidir que era molt jove i al final Coppola va tornar a acceptar les condicions que li va posar l'estudi.
Purament. Que un dels productors de la... Perdona, és que m'estava dando golpes, Manu, com si s'estigués morint el pobre. Continua't tu, Xavi, continua't tu amb això.
Doncs finalment Coppola accepta, però va posar, el que en dèiem, quatre condicions a l'estudi per tornar-se a posar darrere de la càmera. Que un dels productors de la primera pel·lícula, Robert Evans, no participés en la segona, imaginem-nos com devia ser el rodatge. Que l'estudi financés un altre projecte seu, La Conversación, que s'estrenava també el mateix any, el 1974. Dirigir una producció de l'òpera de San Francisco, va escollir La vida de la vieja dama, basada en l'obra de Frederic Durenmatt, i escriure el guió de l'adaptació de la novel·la de Scott Fitzgerald, El gran Gatsby, que dirigiria Jack Clayton, també el 1974, amb Robert Redford i Mia Farrow com a protagonistes. L'estudi li va dir que sí a tot, i llavors Francis Ford Coppola va dir que sí al Padrino 2.
Déu-n'hi-do les condicions.
Uh-huh. Bueno, quan tens la...
Bueno, fas la carta al rei.
Sí, sí, quan tens clar. La paella per... La... Paella o paellera? La paella per al mànec?
Serà la paella, no?
La paella.
La paella per al mànec, llavors pots fer el que vols, no? Està bé. Tenim nou protagonista en aquesta, no?
Sí, Robert De Niro, que havia fet el càsting pel personatge de Sonny, que és el que al final feia James Caan, però que Coppola li va oferir el personatge del Corleone, de Vito Corleone, de jove. I com és habitual i com es prepara De Niro els seus papers, va anar a Sicília, va aprendre el dialecte local i va fer servir una pròtesi vocal per assemblar-se al com al final queda el Marlon Brando, no? Que havia fet allò també del Cotofluix, perquè no poguessin dir que no i donar-li el paper.
I noves anècdotes en aquest cas de la segona part, el personatge de Michael Corleone fa negocis amb Ian Roth, un veterà gàngster jueu inspirat en el real cap de l'AMPA, Meyer Lansky. Aquest personatge estava interpretat per l'actor Lee Strasberg i l'actor va rebre una trucada a casa seva del propi cap de la màfia, del mateix Lansky, recriminant-li que no l'hagués fet en pantalla més simpàtic, dient-li que ja era tot un avi, que havia de ser molt més simpàtic. És a dir, imagina't rebre una trucada d'un cap de la màfia, ja deus...
Quin rodatge més perillós, no? Perquè
sí, sí, sí,
aquestes persones, igual et truquen per dir-te guai com per dir-te també d'una cabeza de cavall en, el,
sí,
en la
sí,
cama.
La màfia va estar molt al darrere de tota la trilogia, efectivament.
I quan a taquilla, tot i que el pressupost va ser més del doble de la primera va costar 5 milions de dòlars i aquesta 13 milions, va recaptar menys de la meitat. La primera va arribar als 286 milions i la segona part es va quedar en 88. Déu-n'hi-do, igualment, l'estudi recupera i encara té guanys.
Sí, però per la visió dels estudis, m'imagino que aquest és el motiu pel qual es va trigar tant en posar en marxa un projecte d'una tercera part, imagino, no?
De fet, també la culpa va ser una miqueta de Coppola i Puzo que...
Clar, és que si ja n'estava fart de la primera, imagina després de la segona.
Però estaven farts perquè van tenir mala relació entre ells.
No entre ells, amb el rodatge i amb tot el, suposo, tot el tema de l'adaptació i amb el productor. Ja no volíem un dels productors de la primera, imagina com era la cosa.
De fet, l'estudi Paramount els va perseguir durant més de 10 anys. La segona es va rodar al 74 i la tercera no arriba fins al 90. I durant una dècada, doncs, tant Coppola com Puzo deien que no. Però tornem a l'argument anterior. Sembla ser que durant la dècada dels 80 els films de Coppola no han funcionat aquí, ja estava carregat de deutes i al final va dir que sí.
Clar, per poder tirar endavant, per pagar l'hipoteca.
Això sembla.
Bé, que parlem de premis.
Doncs torna a estar nominada a molts Oscars, en 11 en aquest... No, perdó, 11 va ser la primera...
Sí, la segona també
repeteix 11 categories.
Sí, però aquí en guanya 6, el doble que la primera,
Pel·lícula, direcció, guió adaptat, millor actor secundari per De Niro, banda sonora i artística. I un altre cop, els secundaris i el protagonista, Al Pacino, Lee Strasberg, Michael Gazzo i Talia Shire tornen a estar nominades també. Això ens parla molt bé també de la direcció d'actors de Coppola.
I això, ens passen doncs, 16 anys i arribem a 1990 quan, pels motius que acabem d'explicar, que el Xavi ens ha posat al dia molt, com es diu això, assertivament, es comença a rodar El Padrino 3, tercera part.
En el que ja trobem a Michael Corleone gran, que vol retirar-se i negocia amb el Vaticà legitimar totes les seves possessions de la família, mentre busca el seu successor, el nou don, i l'escollit és Vincent, interpretat per Andy Garcia, que és el fill il·legítim del seu germà Sonny.
Aquí, ja per fi, acaba la trilogia, tot i que va costar molt, perquè tant Coppola com Mario Puzo, com comentàvem, l'havien donat per tancada després de la segona, però, com parlaven, entre els deutes, i que els darrers projectes del director havien estat fracassos també, no només de taquilla sinó també de crítica, doncs al final es va llançar a fer això i a veure què passava.
Sobre el repartiment, doncs tenim aquí alguna sorpresa també, no? Winona Ryder havia de ser Mary Corleone, no? La filla del protagonista, però finalment no ho va fer ella, i ella es va quedar a la retaguardia per després rodar el següent projecte, que seria Dràcula de Bram Stoker, la versió de Francis Ford Coppola que tots coneixem. Davant de la seva renúncia, el personatge va ser interpretat per la filla del propi director, la Sofia Coppola, molt coneguda en l'actualitat perquè, a més, és directora i ha fet pel·lícules, algunes meravelloses, algunes de les pel·lícules.
Però que va ser molt criticada com a actriu a la pel·lícula.
Sí, perquè no era professional i li van fotre molta canya, no?
Sí.
Potser és un dels punts de la pel·lícula, no?, al qual s'ha fet les coses per dir que la pel·lícula és dolenta. I és que, a més, estava esta actriz que és aficionada, no? Robert Duvall havia de repetir el seu paper de consigliere de la família, però l'actor va demanar el mateix sou que el Pacino.
Una mica desmesurat, també, tot s'ha de dir.
Bueno, no sé quan cobrava el Pacino, però
evidentment, que seria una barra. El Pacino és el protagonista, porta de les tres pel·lis com a protagonista, perquè realment és la història de... Sí que la primera és Vito Corleone, però jo crec que la primera és l'ascensió, la segona, la plenitud del Michael, així que tenim els flashbacks de l'origen del seu pare, i la tercera és la seva retirada, però realment el protagonista és Michael Corleone.
Sí.
És a dir, demanar el mateix sou que el prota...
Sí que aquest personatge està a l'ombra tota l'estona i té importància, però no tanta ni molt menys com la que té el personatge del Pacino.
Això va passar a la pel·lícula de La Comunitat, que hi havia un personatge que surt a l'última escena tocant l'acordió que demanava cobrar el mateix que la Carmen Maura, em sembla que era. I evidentment no li van pagar, evidentment.
De fet, hi ha un cas curiós. Ara que parlem de Marlon Brando, el sou que va cobrar pel seu cameo de Superman. És a dir, pels 5-6 minuts, no sé si van ser una borrada, 1.000 milions al canvi. És a dir, desmesuradíssim.
Joder, ja els hi sortiria a compte. Uh-huh. Bé, doncs aquest personatge, al final, un encert per mi quan es presenten aquestes decisions és que maten el personatge, no busquen un altre actor per fer el mateix paper. Cada vegada això pot ser una pífia, depenent com, no? Només recordo un cas en el qual el canvi d'actor manté el personatge perfectament, que és Regreso al Futuro 2 i Regreso al Futuro 3, que el pare de Michael J. Fox està interpretat per un altre actor. I la caracterització i la interpretació és impecable de l'actor, impecable. Fora d'aquí sempre em canten aquestes coses. I el que fan és canviar el consigliere per un nou consigliere. Aquest ha mort, l'antic, el traient de fora, el traient del guió, i l'interpreta el nou consigliere, George Hamilton.
Això també comporta, evidentment, un canvi de guió d'última hora que haurien d'haver fet. I al final, doncs, als Oscars no se'n va portar res, tot i que sí que va tenir 7 nominacions, millor pel·lícula, millor direcció, i també a Andy Garcia com a secundari.
I jo em pregunto, com una pel·lícula que està nominada a millor pel·lícula, en comparació a les altres dues, es pot dir que és una pel·lícula dolenta? A mi aquestes coses de vegades em tira cap enrere, no
ho entenc. Jo crec que més que dolenta és que potser s'ha dit molt que no està a l'alçada
de les
altres dues, perquè de fet recordem que les altres dues, primera i segona, van guanyar l'Òscar millor pel·lícula, cosa que no ha passat mai més. És l'únic cas que primera i segona part tenen l'Òscar millor pel·lícula. Mm-hmm.
I a taquilla doncs, va funcionar millor que la segona, tot i que no millor que la primera. Es van portar 136 milions de dòlars.
I l'any 2020, coincidint amb el seu 30è aniversari de la seva estrena, es va estrenar un nou muntatge de Francis Ford Coppola que es titulava El Padrino, Epílogo, la muerte de Michael Corleone, en què es canviava l'inici i el final. No hi ha més muntatge afegit, l'únic que hi ha és canviar el principi i el final.
Ah. I ara es parla d'una possible quarta entrega, és possible?
En el seu moment es parlava d'una quarta entrega de que el successor Michael Corleone, aquest Vincent Mancini que interpretava Andy Garcia, protagonitzaria una quarta entrega en què es volia repetir la fórmula de la segona, és a dir, mostrar-lo amb ell i paral·lelament, en flashback, al seu pare, Sonny, que havia d'interpretar Leonardo DiCaprio. Però la mort de l'escriptor Mario Puzo va provocar que Francis Ford Coppola va dir que s'havia acabat la saga. Sense Mario Puzo no es podia seguir.
I atenció, perquè El Padrino també s'adapta a les noves tendències i podem parlar d'una futura sèrie que es dirà The Offer, d'aquest mateix any.
Uh-huh. Una oferta que no podrem rechazar.
Què ens dius? Què ens dieu d'això?
De fet, la pel·lícula parla de les dificultats de les que hem parlat de la producció i el rodatge del Padrino de la primera del 72. Una sèrie que està escrita per Michael Tolkien i alguns capítols els ha dirigit el cineasta Dexter Fletcher. Dins dels protagonistes, realment els més coneguts estan entre els secundaris, com Giovanni Ribisi, Matthew Good, Juno Temple o Michael Gandolfini, però la resta no són actors massa coneguts.
I ara que hem arribat a l'actualitat i recupero el tema dels deutes de Francis Ford Coppola, li va donar un tomb la vida i li ha anat molt bé. Es va dedicar als vins i tenia diverses DOs registrades, etc. I molt bé li ha d'haver anat perquè per la seva nova pel·lícula megaproducció que es titula Megalòpolis, que és un projecte seu de fa 15-20 anys, finalment la du a terme i com que no ha trobat cap estudi que s'arrisqui amb la seva finançació, s'ha venut quasi tot el que té i posa de la seva butxaca 120 milions de dòlars per fer la pel·lícula.
Maravilla.
És a dir, que les coses després li han anat molt bé.
Com diria aquell, viva el vino!
Ja vull tenir jo els seus problemes econòmics, eh? Mare de Déu. Bueno, pues me vendo una casa, 120 milions, venga, patapum. Home.
Doncs bé, aquí acabem aquest mega monogràfic que ens ha preparat el Xavi.
Xavi, un treball brillant, eh? que xuli.
Ha estat molt bé, sí.
Bé, i creieu que el Josep Maria haurà pogut entrevistar algun guàrdia civil sobre com s'ha estat?
Jo avui confio que sí.
A mi em fa molta por, em fa molta por.
Jo ja em fa morbo, tinc ganes de saber. Ja. A veure, connectem Josep Maria. Josep Maria, estàs?
Hola.
Hola. Hola, què tal?
No parleu molt alt.
Per què?
Estic amagat.
Amagat a on?
Sota un cotxe.
Què has dit?
Sota un cotxe.
Ja, però per què? Què has dit?
Que estic amagat sota un cotxe.
No, o sigui, perquè et fiquis de baix sota un cotxe amagat, què ha passat?
Ah, no, res, que em persegueix la Guàrdia Civil.
I pots donar més detalls?
Ha estat una tonteria, perquè jo realment li vaig preguntar que havia ja a la porta, dic, escolti, vostès què entenen d'això de cops d'estat? Què el cop d'estat? Però jo li preguntava del d'Argentina, no d'aquí, i s'ha posat enfurismat, ha sortit darrere, jo clar, com que sóc més jove que ell, i he pogut, i m'he ficat sota un cotxe i encara estic esperant que marxi, perquè estic veient passant peus amb botes militars i així, i espero que no manxi.
Doncs mira, aprofita, posa... Espera un moment, Josep Maria, no facis gaire so, que no, perquè et dic una cosa i després ja que t'agafin, si volen, eh? Posa't uns cascos perquè no et sentin i posa't la pel·lícula Blonde, que és la de la que parlaré la setmana vinent. Si voleu posar les vostres crítiques, tant de Blond com de qualsevol altra pel·lícula, 699-36-2806, 699-36-2806, amb el vostre nom, dieu un WhatsApp, i 30 segons de crítica, o a l'Instagram. Josep Maria, molta sort, eh?
No, i ara com d'estat, no, que com està, vostè, no, bé, jo marxo cap a casa, no, que jo no li dic jo, Xavi, paga'm la fiança.